Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el punt ORG. Tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Entrem, encetem any en aquesta edició del Punt ORG, la número 29 de la temporada, i ho fem amb la notícia de que el programa passarà a emetre's un dia a la setmana. A partir d'ara, doncs, en lloc de tenir una edició els dilluns i una altra els dimarts, en tindrà només una, la dels dilluns, això sí, respectant el mateix horari de l'any passat, és a dir, de 8 a 9 del vespre. Crec que l'audiència sol mereixer totes les explicacions necessàries quan hi ha un canvi d'aquestes característiques, i més encara si és precisament l'audiència qui fa possible un programa com el Punt ORG. El cert és que vivim en un context econòmic molt complex, que ens afecta a tots d'una manera contundent. Un context que, de manera directa o indirecta, traspassa la majoria de les fronteres dels llocs per on ens movem. És així que causes externes a aquesta casa acaben repercutint la internament i, de tot plegat, el programa se'n veu afectat. El moment que travessa el món occidental, i particularment la nostra societat, està ensenyant-nos a moure'ns professionalment entre uns marges cada cop més estrets. Això ens fa ser enginyosos, a ser creatius, però ens exigeix un treball més dur i constant encara. Diuen que les possibilitats d'èxit davant d'un obstacle rauen en la capacitat de la persona per adaptar-se als canvis. Aquest canvi, per mi, no pot suposar cap altra cosa que un repte, que és el de fer un programa cada dia millor sortint menys cops per setmana. Fer un programa de ràdio implica molta feina, però mantenir-lo en antena a vegades encara ens suposa més. És per això que, malgrat passi a emetre's un cop per setmana en lloc de dos, no baixarà ni l'esforç ni la il·lusió que hi poso per fer cada dia millor el Punt ORG. Crec en la necessitat d'uns mitjans de comunicació que estiguin al servei de les persones, uns mitjans independents que estiguin lliures dels interessos comercials o polítics del sistema. I aquesta és la meva principal motivació, si m'ho permeteu. És en aquests moments que el programa veu disminuïda la seva emissió que vull agrair especialment a tots els qui feu que el Punt ORG sigui possible. Són algunes de les persones que ara ens escolten les qui desinteressadament i creient en el producte fan petites donacions mensuals per mantenir el programa en antena. Doncs la veritat és que vagi per ells el més sentit agraïment. A totes aquestes persones i als qui sigueu seguidors del programa i també estigueu a favor del canvi social a partir de l'Acció Ciutadana, us convidem a contemplar la possibilitat d'ajudar-nos. No calen grans donacions, 5, 10 euros a nivell mensual. Un gest així, doncs, pot donar molta força i poder al programa. Així que entra a puntorg.org i allà hi trobaràs les dades bancàries del programa a les que fer-hi una aportació, perquè recorda que els canvis només vindran si els provoquem nosaltres. Així que moltes gràcies per endavant i, dit això, comencem. I és que, amigues, amics, com bé sabeu, aquest és el Punt ORG, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Com podem començar a canviar el món? Doncs aquí, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, procurem donar-ne una resposta pràctica cada dilluns. I avui molta atenció, perquè ens acompanyarà la Montse Claverol. La tindrem res d'aquí uns segons, ja és aquí amb nosaltres, de fet. Ella és musher, participant al Pirena 2012, que enguany la farà amb un pretext solidari. En què consistirà aquest pretext? Quina és aquesta iniciativa per aquesta edició? I què la mou a tirar-la endavant al llarg de tot el Pirineu, activada per un seguit de gossos preciosos que em sembla que també l'han acompanyada fins aquí a la ràdio. L'Enric Castellà, com sempre, en la seva secció L'Espai d'Entitats, i al final l'Enric Tintoré amb la Maria Sierra i el Jordi Carretero a les vies de so, i qui us parla, Joan Ortiz.
Punt ORG, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Vinga, amigues, amics, ens hi posem. Entrem en matèria. Tal com us dèiem fa una estona, avui ens convida, tenim de convidada, a la Montse Claverol. No és que ens convidi, és que nosaltres la convidem a ella. Ella és musher, participant al Pirena 2012, i a més enguany farà tota aquesta cursa amb un pretext solidari. Quina és aquesta iniciativa? De què es tracta tot plegat? Que ens ho expliqui ella. Montse, bona nit.
Bona nit.
Mira, quants n'has portat?
16, tots.
Ui, ui, però són una preciositat, eh? 16 n'has portat.
16.
Déu-n'hi-do, no? I amb tots ells te'n vas cap allà al Pirineu?
Sí, senyor.
A veure, quin és aquell d'allà, que hi ha a la cantonada, que té els ulls tan guapos des d'aquí, com es diu aquest?
Ah, la tomaca, té els ulls blaus.
Com es diu?
Tomaca.
Tomaca? Que és de per allà dalt de Girona i tot això, que diuen tomaca,
no,
o no?
No, aquesta no? Té un nom molt curiós.
Sí.
Jo la vaig comprar, és la líder d'un muixer basc, que sí, va haver de plegar. I el nom va sorgir perquè va fer una jugasca amb un muixer català i va dir, si, no recordo exactament com va anar, però sí que va dir, si perdo, doncs li posaré com a nom tomaca a la pròxima femella que neixi.
I com ha anat i com ha arribat a tu?
Doncs perquè, bueno, amb 16 gossos, doncs, abans en tenia 12, necessitava 4 més per Pirena, perquè a Pirena s'han de portar bastants més. Jo corro normalment en lligo el trineu de 6 a 8, sí, però Pirena és molt llarga, són 15 dies. Per molt que estiguin ben entrenats, doncs poden tenir lesions, poden estar cansats, clar, són etapes molt dures. Clar. A vegades Pirena pues, pot ser molt, molt exigent i és millor, doncs, si veus un gos una mica tocat, deixar-lo descansar. Per tant, has de portar una mica de recanvi, no? Com les rodes de recanvi, sí, és una mica el mateix sentit.
Ja ho veieu, avui agafem el trineu, agafem els gossos i ens anem a fer la ruta dels Pirineus. Per cert, demà a Andorra la presenteu, no?
Sí.
Demà passat a Barcelona i després a Madrid. És correcte,
sí,
o no? Això
sí,
així.
Sí.
Hi ha nervis o no abans de començar?
Molts.
Sí?
Molts.
A veure, explica'ns, tu t'has presentat prèviament al Pirena o no? Com va això?
Com a participant, no. Jo porto bastants anys treballant a Pirena, com a relacions públiques i portant la secretaria de cursa. I arrel d'una mica doncs, de tot això, de tot plegat, doncs, va néixer aquestes ganes. Jo sempre he estat molt vinculada als esports de natura. En el passat doncs, vaig ser guia de ràfting al Pallars, feia molt esquí de muntanya, escalava, feia l'espeleologia. I a l'any 99, doncs, jo vivia pel Pirineu, vivia per Espot, i es van posar en contacte amb mi doncs, el Joan Maria Canudes, que és un dels directors de Pirena, per portar la secretaria de cursa del Campionat del Món de Mushing Infantil que es feia a Baret aquell any. I vaig anar, bueno, havia seguit més o menys Pirena, però tampoc tant de la vora, i bueno, em va captivar. Va captivar aquest esport, la natura, els gossos sempre m'havien agradat. Però, clar, és molt complicat poder-te dedicar a aquest esport i van anar passant els anys.
Aquest que m'està llepant el peu, quin és? Perquè n'hi ha un que m'està llepant el peu ara. Que no els hi dones de dinar, o sí?
Sí, home, sí, aquest és la bebé. La bebé és una cadalleta d'un any i mig. Sí, és que és molt carinyosa. Això
és juganera, no?
És
també te l'emportes, eh?
També.
Te l'emportes
sí, home, i aquesta ja va davant, aquesta. És molt valenta aquesta gossa. En un any i mig, normalment els gossos no van lligats a primera línia amb els líders. I aquesta sí, ho vaig voler provar perquè vaig veure que una gossa molt valenta, petitona, però molt valenta, la vaig voler provar. És la filla de la tomaca, sí, de la que t'he dit abans.
És a dir, que aquí al Pirena també es dediquen els gossos a fer altres coses a més de l'esport, eh? Reprodueixen també.
Home, i tant, tu.
I aquí hi ha un... Molt bé, molt bé.
Això és bastant important.
Hi ha tomàquet,
sí senyor. Sí senyor.
Està bé. I això que dius que la poses davant, ja què vol dir? Davant vol dir que és la primera, diguéssim, que va arrossegant?
Sí. Nosaltres, en el trineu, els gossos els lliguem de dos en dos. I depèn de la posició que tenen un nom o un altre. Però sobretot, potser els més importants, tots són importants, perquè això és un treball en equip. Sense algun dels components, allò no tira. Llavors, els dos de davant són els líders. El líder pot ser el command leader, que és el que has ensinistrat doncs, perquè t'obeeixi a la teva veu amb les ordres de hike o de ok per arrencar, G per girar a la dreta, H per girar a l'esquerra, stop per parar. I aquests són els líders, que no només són gossos doncs, que et fan cas, que els has ensinistrat, sinó que són gossos molt valents. Tots els gossos, quan van lligats al trineu, si per exemple en lliguem 6, n'hi van dos a darrere lligats directament al trineu, dos al mig i dos a davant. Tots els gossos de darrere i els del mig van seguint altres gossos que tenen davant, però els líders no. Clar. Els líders són els primers. No només t'han d'obeir les ordres, sinó que han de ser prou valents per no haver de seguir ningú, per entendre'ns.
Per obrir camí, sí.
Doncs la bebé la vaig voler provar perquè vaig veure que era una gossa molt valenta. Té por, però precisament és valenta perquè veus que té por de les coses, però...
Les afronta.
Les afronta. Quan em va veure a mi per primera vegada... Em mirava, de dir, mira, no sé qui ets, no sé si la cosa anirà bé, però veies que s'anava mig arrossegant, però venint, amb aquell aspecte de tinc por, però jo vinc. I vaig dir, això et demostra valentia, no?, quan superes les pors. Doncs la vaig voler provar davant i
funciona.
I funciona molt bé. És que d'ell encara pues, es va trobant coses, les va mirant, a vegades gira mirant-te pues, a veure si vens o no vens, perquè clar, és tot com molt nou per ella, no? Però ella davant. I ja pot passar el que sigui, que ella mira, però no s'atura, no es despista. Està per lo que ha d'estar.
Tinc ganes de que siguem per a... Mira-la, ja torna a treure el morro per aquí. No, ja en parlarem d'això, dels gossos, ara hi tornem, però diguéssim que el pretext una mica de parlar de Pirena, a part de tot aquest contingut filosòfic que té al darrere, que es treballa amb equip, etcètera, etcètera, superació, esforç, que ens agrada el punt ORG, hi ha un altre component solidari. I és que tu te'n vas a fer la ruta fins a la Molina, no? Des d'on surt?
Surt des de la part aqua, des de Tramacastilla, al Pirineu d'Osca.
Fins a arribar a la Molina, sí. I llavors vols arribar amb un sac ple de diners.
Sí, però no per a
Però no per tu. No, no per tu, no per sinó per solidaritat amb sí. Una fundació.
Sí, és la Fundació Contes pel Món. I això va sorgir una mica, doncs, bueno, una mica es van posar ells en contacte amb mi. És una fundació doncs, que per recaptar diners es van haver de... d'ingeniar una mica com fer-ho. Va néixer el 2008, aquesta fundació, i, bueno, mica en mica, doncs, estan posant-se en marxa. És una fundació molt jove, treballa, de moment, en començar per la zona de Moçambic, per ajudar els nens d'allà, i, bueno, doncs, suposo que com tots, no?, quan volem ajudar, doncs, ens hem d'espavilar una mica de com fer-ho. I ells, doncs, l'any fan un parell d'accions... doncs així solidàries amb esportistes. Ja ho van provar doncs, amb la Sina Pepa, que va córrer la Marató de Sables, i aquest any doncs, bueno, l'Anna, que és una mica la que porta aquests temes dintre la Fundació, doncs, és una apassionada també a Pirena de fa molts anys, i es va posar en contacte amb mi. Bueno, amb mi. A veure, ella buscava doncs, a veure si es podia fer a través d'algú que corrés Pirena. No? Per tot el que simbolitza Pirena, doncs, va considerar que una mica englobava els valors de la Fundació. I, bueno, va buscar, doncs, dintre els participants i va veure, doncs, em va veure a mi. És, diguem que sóc l'única, en aquesta edició, sóc l'única noia espanyola que correrà. És bastant estrany, doncs, aquest any corren 5 noies. Correm a la mateixa categoria que els nois, no hi ha distinció entre aquestes, perquè no són prou noies, són poquetes les que practiquem aquest esport, sobretot per la duresa. Doncs es va posar en contacte amb mi, em va explicar una mica doncs, què és el que feien, què intentaven aconseguir, i la veritat és doncs, que em va captivar, perquè aquesta Pirena és molt especial per mi, és la meva primera Pirena que corro després de molts anys d'estar vinculada amb aquest món i sobretot amb Pirena Advance. I doncs, bueno, ja que vaig començar doncs, una mica gràcies als nens en aquell campionat del món infantil que es va fer a Baret en l'any 99, i també perquè aquest any he fet 40 anys. Llavors una mica, doncs, és una mica de dir, bueno, aquest any és l'any. 40 anys, doncs, tinc amics que corren maratons, doncs jo vaig dir, home, jo una marató corrent, com la que les que coneixem, jo no la correré, però vaig pensar, bueno, Pirena ja és una marató, en certa manera, no? I què millor que córrer-la acompanyada i, a més, amb algun
incentiu solidari
més, no? De dir, no només surto a aprofitar de jo com a experiència, doncs, sinó que algú més s'ha sortit beneficiat, no? per aquesta cursa.
Llavors, la idea... Avui estem parlant amb la Montse Claverol, és que ella, com a Musher, al llarg de tot el seu trajecte pugui anar recollint donatius que arribin via online, no? A través d'un compte, això es trobarà tot d'un compte corrent, em refereixo, no un compte de la Fundació.
No, això és a través d'una web que es diu Migrano de Arena, que és la web migranodearena.org, i entrant aquí dintre, doncs diguem que aquesta web és una web solidària, podríem dir, perquè s'encarrega doncs, de... Bueno, és una plataforma que permet aquest tot tipus de fundacions solidàries o benèfiques, doncs que la gent pugui fer les donacions a través d'ells, a través d'aquesta web. En aquest cas concret, doncs, per anar directament a aquest compte, doncs que he creat Fundació de Contes pel Món i jo conjuntament, doncs és dintre de la web migranodiarena.org amb la barra Montse Claverol i el número 1.
Montse
Claverol, amb ve baixa.
Claverol 1.
1, exacte. I entrant aquí dintre, doncs ja apareix el, diguem,
el
meu projecte.
Els niños i Pirena 2012. Sí. Aquí és on expliques tot aquest projecte fent una donació. De moment, l'objectiu són aconseguir 2.012 euros.
Perquè l'edició de Pirena Advance és 2012. I vaig dir, doncs, m'agrada l'any, doncs...
És una bona xifra.
Sí.
De moment... Són 160 euros, tot plegat ha començat, i aquests diners aniran a parar a Fundació Contes del Món.
Exacte. Exacte.
Amb els seus projectes a Moçambic.
Amb els seus projectes a Moçambic, que són bastants. Ells, bàsicament, el que intenten és fomentar una mica la cultura en els nens, però ho fan d'una manera molt curiosa, que a mi em va agradar molt. Jo he estudiat teatre, col·legi al teatre, he fet altres coses, doncs, una mica dintre d'aquest caire més pues, literari o narratiu, I la veritat és que em va agradar el projecte també per aquest aspecte. Ells no només envien diners allà, doncs, per construir escoles, sinó que el que fan és intentar conservar la cultura que ells tenen. Voluntaris, doncs, de la Fundació, el que fan, van anar allà a Moçambic, es reuneixen amb la gent gran, amb les àvies, que expliquen els contes sota l'arbre sagrat, les graven, llavors aquests contes que han explicat els transcriuen, gairebé literalment. Mm-hmm. Llavors sí que estan en contacte, doncs, amb autors, doncs, de contes, amb narradors, doncs, perquè realment ho plasmin en un conte una mica més...
Els agradaria anar, aquests gossos que sentim per aquí. Ja les
sí que els agradaria, els agraden molt els contes, també. Doncs bueno, el que intenten una mica és fer això, intentar conservar, doncs, aquesta cultura ancestral que tenen aquestes regions, han començat per Moçambic, però ells es volen anar extenent a mesura que vagin puguent. Mm-hmm. Doncs ho transcriuen en text, ho transformen en un conte narrat, perquè sobretot en aquí s'entengui, perquè no és la mateixa manera d'expressar-se allà que la d'aquí, i editen aquests contes. Amb aquests contes, ells a Moçambic es parla portuguès majoritàriament, doncs els tornen a enviar ja editats a les escoles d'allà, perquè els nens, doncs, si aprenen a llegir, que aprenguin a llegir amb un conte propi, no que aprenguin a llegir amb la Blancaneus, que això és un conte més europeu.
Més de Disney, diguem.
Exacte, o sí, més occidental. Sinó que ells, doncs, mira, han publicat tres llibres. Un es diu O Patio de Sombres, que és el primer conte que van publicar. El segon va ser Leona, a filla do silencio. No només ho publiquen en portuguès i ho envien a les escoles perquè els aprenguin a llegir amb la seva pròpia cultura, sinó que bueno, fan la traducció, el català, el castellà, i ho fan arribar a escoles públiques d'aquí, perquè així hi hagi una mica d'intercanvi. Mm-hmm. Que els nens d'aquí doncs, també tinguin consciència de contes d'altres cultures, no només els clàssics de sempre, que estan molt bé, però és una mica el fet d'anar una mica més enllà. No?
Mm-hmm. Del Pirena cap a Moçambic a través d'aquest pretext solidari, mm-hmm. recollint diners, recordem-ho, migranodearena.org/MontseClaverol1. El número 1, simplement. I allà, si voleu fer una donació solidària, perquè realment un se n'adona, tal com estan les coses avui dia, que si no és entre nosaltres que ens ajudem i fomentem la solidaritat entre ciutadania, difícilment podrem anar sortint, no?
Sí.
I tal com estan les coses, que es va acumulant el diner en determinats centres i allà s'enquista,
sí.
I no circula. Sí. Tornem al Pirena, que m'agradava molt tot el que ens estaves explicant de com col·locaves els gossos, etcètera, etcètera, no? I has dit que és una prova que és molt dura. Explica'ns una mica, és a dir, quina extensió té cada etapa, en total quants quilòmetres són, el que sàpigues de memòria, si no... tens la xuleta, no?
Home, me la sé bastant, les etapes, me la sé bastant. Però tu...
Sí, o sigui, tu saps les etapes i les estudies una a una, saps perfectament per on has de passar, ho calcules com els pilots de Fórmula 1 de motos que se saben al circuit.
Una mica. Tot i que, precisament, Pirena Advance és una aventura. Mm-hmm. És una aventura. Vull dir que no és que estigui tot preestablert. Sí que coneixem els Pirineus, sí que doncs es mantenen una sèrie doncs, d'etapes, es fan tres etapes al Pirineu Aragonès, es va a la zona de la Partàqua...
Però m'expliquen que aneu amb GPS.
No.
No?
No.
Ah, o sigui, Jordi, m'ho has dit de mentida? Mira com se n'enriu.
Bueno,
em diu, van amb GPS, gira
gossos,
a la dreta.
Tenim uns gossos també ensinistrats que els hi posem el GPS davant i els saben llegir, tu. Tenen un roadbook i van llegint.
Digues.
Doncs, bueno, això que comentava... es comença amb el Pirineu Aragonès, es passa per la zona de la Partàqua, que és la primera etapa, es va a Formigal, es va a Can d'Anxú, després ja saltem a la Vall d'Aran, anem a Baqueira Baret, a la zona de Baret, al Pla de Barret, es baixa fins a Montgarri, després es va fins a Bonavé...
Clar, m'hi trobareu neu, no?, a tot arreu, perquè clar...
Ai, aquest any és una mica just.
I llavors què
feu? N'hi ha, perquè hi ha llocs que n'hi han. A veure, fan el que pot, per això et comentava que Pirena és una aventura i no està tot preestablert, per molt que anem sempre als mateixos indrets, no sempre... No vol dir
les
que sempre
condicions...
fem el mateix circuit.
Uh-huh.
Perquè hi han hagut Pirenes doncs, amb una neu que semblava que estiguessis a Alaska gairebé i amb temporals de neu impressionants i tot així surts, perquè en aquest esport, precisament, els que ho practiquem és per l'aventura que suposa. Tant si plou com si neva com si fa sol, sortim a entrenar i sortim a córrer si es fa la cursa. De manera que per això et dic que és una aventura perquè mai faràs dues vegades el mateix circuit amb anys diferents. Dintre un mateix any, doncs sí que a vegades si hi ha hagut poca neu, doncs, per exemple, Baqueira Baret, doncs, sempre facilita molt les coses, perquè és precisament el Pla de Beret un lloc on realment es poden treure molts quilòmetres, i sí, doncs, que ells posen tots els mitjans, jo no només Vaqueira, sinó totes les estacions d'esquí, doncs Andorra mateix, Gran Valira, la Rabassa, després la Molina també, i les zones de França, doncs sempre intenten aportar al màxim, si han de moure neu d'un lloc a l'altre, doncs perquè es pugui fer les etapes.
Ah, sí, es mou neu.
Es mou neu en anys de poca neu, sí que les estacions aporten molt d'ells mateixos per poder col·laborar amb aquesta gran aventura. Llavors intenten, l'any passat, per exemple, ens vam trobar doncs, en una zona d'Andorra on no hi havia massa neu, doncs van mobilitzar, les màquines van estar movent neu per poder fer l'etapa. Clar, els anys aquells, doncs, com el 2010, doncs, que hi va haver unes grans nevades i que allò realment feia goig, perquè és que hi havia neu per tot arreu, sí. Allò realment era una aventura...
Autèntica,
perquè a més, bueno, clar, la dificultat ja no només de les etapes quan corres amb els gossos, sinó els desplaçaments. Clar, els handlers, l'organització doncs, que s'ha de desplaçar d'un lloc a l'altre per muntar les etapes, doncs s'ha de poder moure doncs, amb cadenes. A vegades veies que ni amb les cadenes. A vegades et lleves l'endemà al dematí i ho veus tot cobert de neu. Jo una de les imatges més maques que recordo de Pirena, que va ser l'any 2001, que va ser el primer any que jo vaig treballar a Pirena, portant la secretaria de cursa. Aquell any va ser en una etapa que es feia... Bueno, no uns bivacs, però sí que es dormia a les cafeteries de l'estació, això va ser França. Jo recordo que em vaig llevar molt d'hora, per la costum doncs, que he tingut sempre a llevar-me molt d'hora, encara no s'havia llevat ningú, els gossos dormien a fora, amb el que es diu stick-out. Stick-out és el nom anglosaxó que utilitzem per esticar els gossos a l'exterior. Utilitzem unes dues piquetes amb una cadena entremig, i els gossos els lliguem allà. A aquella època encara només es corria amb nòrdics, amb huskies, amb alamutes, amb samoyedos, de manera que són gossos molt resistents i poden dormir a l'exterior. I se'ls deixava dormir en l'stick-out. Doncs jo em vaig despertar, vaig sortir fora, i tot era un mant blanc, completament blanc.
Sí, els gossos i veies
com, coberts, completament coberts. Veies com uns bunyets que sí, sortien, sí. Però no veies exactament què era. I al sortir, suposo que vaig fer una mica soroll, llavors vaig començar a veure orelles que s'anaven movent i anaven sortint de sota. Això, amb el que era, s'anava aclarint el dia, va ser una d'aquelles imatges que suposo que aquí em va acabar de captivar el que és aquest esport.
Que bo, no? Quina postal més maca que ens acabes de dibuixar.
Molt maca, molt maca.
I com es mou tot l'equip? Tu tens un equip al darrere que és el que porta els gossos, diguéssim, de recanvi, o com va això?
Bueno.
Perquè, clar, ens ho has estat explicant, te n'emportes 16, n'hi ha 6 que corren.
Hi ha moltes maneres de fer les coses. Suposo que cada persona, doncs, segons com és ell mateix o segons com pot fer-ho, no? Perquè és realment un esport doncs, que és molt exigent i és molt exigent a nivell personal, a nivell econòmic, per això hi ha els sponsors. Jo tinc la sort doncs, que després d'haver treballat molts anys a Pirena, doncs, Advance va confiar en mi i vulguis o no, doncs, em patrocina, em dona el pinso doncs, pels gossos. La veritat és que bueno, estic molt agraïda en aquest cas a Advance perquè m'ajuda, no? Però no tothom té aquesta sort. Jo en el meu cas particular, doncs, diguem que m'agraden els reptes i jo en aquest cas m'ho faig jo sola. A Pirena no. A Pirena, normalment els corredors han de portar un handler, que se'n diu que és l'ajudant. És la persona que està completament pendent dels gossos. Pendent dels gossos, de manera que els mushers només estiguem preocupats per córrer. Clar, els gossos corren, però és que nosaltres, els mushers, també correm. Hi ha etapes com la de Portainer, que no sé si per la televisió les heu vist alguna vegada, la sortida de Portainer els últims anys ha sigut pel tubo de Portainer. Allò és una pista negra. Nosaltres, a més de baixar-la, la pugem. Hi ha només a la sortida. Clar, és un desnivell considerable, de manera que els gossos sí que es tiren, però el que no podem pretendre és que ens estiren a nosaltres també. Doncs nosaltres també tenim que tindre una forma física doncs, relativament bona per poder ajudar en aquests casos. Baixem del trineu i correm a darrere empujant el trineu, perquè els gossos no els hi costi tant. Llavors, clar, és prou exigent com per haver de necessitar una ajuda que vinguin tu i estigui, doncs, si ha de conduir, hagi de donar a menjar els gossos, si els ha de treure del remolc doncs, per fer les seves necessitats, per donar-los aigua...
Quant de temps prepares?
Mesos abans, això es prepara.
Mesos abans, que estem parlant de Setmana Santa, de l'estiu, de...
Bueno, realment, si som una mica puristes en el tema, diguem que no pares mai. Pirena no comences a Setmana Santa, diguem que mai es para de preparar Pirena, perquè quan arriba l'estiu, que fa tanta calor en aquest país que vivim, doncs clar, fer-los córrer no pots perquè les temperatures són molt altes. Tot i que jo no tinc huskies, jo tinc més el que se'n diuen alascans o hounds, que són més semblant a caçadors, de manera que no pateixen tant la calor com els huskies, però la pateixen igualment. Doncs, bueno, a temporades d'estiu doncs, has de fer un manteniment, tampoc els pots deixar tancats a les gàbies i que no es moguin. A mi m'agrada molt anar caminant amb ells. Tinc l'ensinistrament suficient doncs, per si me'n vaig a la muntanya, en zones doncs, que sé que no hi ha massa animals com els isards o vaques deixats anar, intento buscar zones on no hi hagi massa animals salvatges, doncs me'ls emporto a caminar sols, sueltos amb mi. Ja tenen aquest ensinistrament doncs, de cohesió de grup, de manera que no se m'escapen, sinó que puc disfrutar, puc gaudir d'aquestes experiències amb ells. Mm-hmm. Me'ls emporto a nedar, com que jo havia treballat com a guia de rafting al Pallars, doncs sóc caiaquista, diguem-ne, no massa experta, però suficient com per que ara mantinc el caiac d'aquella època, doncs me'ls emporto a nedar en els pantans. Així continuen mantenint un fondo físic d'una manera divertida, d'una manera refrescant. I després la part d'ensinistrament, que clar, això sempre ho has d'anar inculcant pels nous líders que pugen, la Bebe, que et dèiem abans, que tenia un any i mig, la Gitana també ho té un any i mig, doncs aquestes coses han d'anar aprenent les ordres, han d'anar aprenent doncs, una mica com han de funcionar dintre del grup. I clar, tot això és un no parar. Després ja quan comença a fer fred, que aquest any ha arribat tard el fred...
Ah, però doncs, ha arribat el fred, sí.
Sí, 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 sí. Si et lleves a les 5 del matí, com faig jo, que em llevo ben d'hora.
Molt bé, molt bé.
Jo sí que faig cas, jo em llevo ben d'hora.
Molt bé.
Doncs em llevo cada dia a les 5 del matí i me'n vaig a entrenar. Doncs mira, jo visc a Alella, al Maresme, i bueno, per feina doncs, tinc poc temps per desplaçar-me al lloc on hi ha realment el fred, al Pirineu o la neu, no? I sobretot en aquestes dates doncs, a la tardor. Doncs, bueno, tenim la sort de disfrutar doncs, de paratges com Hostalric, doncs, que hi ha unes pistes impressionants i allà la temperatura és molt baixa. La zona de Vallgorguina. Tenim realment parcs naturals aquí a la vora que sí que els coneix gent, perquè jo trobo molta gent i intento anar ben d'hora per no tenir conflictes de trànsit, però, bueno, es tracta doncs, d'anar buscant el fred quan no hi és. No? Aquí a Barcelona a vegades pots estar a 15 graus i te'n vas doncs, una mica més al centre de Catalunya i ja tens unes temperatures molt més baixes. Mm-hmm. Jo fa mesos que estic entrenant a 2-3 graus per aquestes zones. Sí que hi ha dies doncs, que et tens sorpreses, no? Que te'n vas a 7 del matí del Ric i resulta que estàs a 15 graus i dius, bueno, i ara què faig? Doncs, bueno, com que hi ha el riu Tordera, ens anem a caminar, que refresquin i tornem cap a casa. Vull dir, sempre s'ha de trobar l'alternativa. Uh-huh.
Doncs, escolta'm, ha estat tot un plaer, ens ha agradat molt tot això que ens estàs explicant. Jordi, sí o no? Ha estat interessant conèixer una mica el Pirineu per dintre, amb la Montse Claverol, que és Muixar, i participant d'aquesta edició del 2012 en guany amb un pretext solidari. I és que, recordem-ho, migranodearena.org /MontseClaverol1, el número 1, doncs allà hi trobareu aquest projecte que està fent, que és recollir diners. Ja els tenim aquí. Està recollint diners per enviar-los a la Fundació Contes del Món amb aquest pretext solidari. És el que vol fer arribar a la Molina tenint doncs aquests euros per poder enviar a la Fundació. Moltíssimes gràcies per tot plegat. Molta sort, que vagi molt bé la cursa.
Moltes gràcies, jo espero.
I fins a la propera.
Fins a la propera.
Bona nit.
Vinga, bona nit.
.org El primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Què tal, Maria Sierra? Bona nit.
Molt bona nit.
Bon any, eh?
Bon any.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, força bé.
Tu també et presentes a Pirineu amb un trineu tirat per gats o no?
M'encantaria. M'encantaria. Però crec que sí. No podrem.
A més que res, perquè has d'estar posant aquí discos, no?
Sí, bàsicament.
Aquí a la ràdio.
Bàsicament. Però bueno, ho puc alternar, eh?
Sí?
Sí. Gats, música, música, gats. Perfecte.
Molt bé. Avui va de gats i gossos el programa. Mira, a vegades surt així. Escolta'm, Maria, va, crea'ns un clima musical, com sempre, després de l'entrevista. Avui en quin tema?
Doncs avui he pensat I Believe in You.
I Believe in You?
De Loco Kanza. Una cançó bueno, pues que convida l'esperança i bons desitjos per començar l'any.
Principis d'any, totes aquestes coses. Gràcies, Maria, bona nit.
Bona nit.
I Believe in You.
Partir au bout du monde, chercher l'amour qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, il y a une flamme qui s'endort. Où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois. Comme l'éclair, on n'a pas peur du tonnerre. On peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Construire sur du sable, c'est un château sans espoir. Pour le temps qu'il nous reste, donner le meilleur de soi. Le soleil viendra, qu'importe le temps dont tu crois.
Canvi social i acció ciutadana. Si vols més Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. Novetats constants al nostre Facebook i Twitter. Busca'ns a la xarxa i no perdis de vista el que més t'interessa. Ràdio Estel, t'ofereix més, t'agrada més. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com.
Després de sentir aquesta cançó que ens portava la Maria Sierra, el que toca és saludar el nostre ben estimat amic Enric Castellà. Enric, què tal? Bon any.
Bon any, gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, sí, sí.
Ha anat bé l'entrada d'any o no?
I fantàsticament bé, aquí estic, escolta, al peu del canó, amb molt de gust, de veritat.
Doncs moltíssimes gràcies. Que avui l'Enric ens té la bona companyia situada a l'altre extrem de la ciutat.
Això mateix.
A Nou Barris, no?
Bueno, concretament
més o menys,
a Ciutat Meridiana.
A Ciutat Meridiana. Mira, sí. jo ho feia a Nou Barris.
Bueno, això li preguntarem a la nostra convidada d'avui.
A la nostra convidada, que és?
La senyora Noemí Rocabert, directora de l'escola Mestre Morera.
Bona nit, senyora Noemí Rocabert.
Bona nit, bona nit. Què tal?
Aclarim això, Nou Barris, Avinguda Meridiana, per on ens hem de moure?
Sí, l'escola està situada a Ciutat Meridiana, a la part més alta del barri, Sí. I Ciutat Meridiana és un, està dintre del districte de Nou Barris.
Sí, tots dos teníem raó, Enric.
Sí, sí,
cap problema. No, perfecte.
Per entrar en matèria, que ens expliquessis breument la història de la vostra escola.
Doncs mira, l'escola té uns 40 anys. Va començar amb la reivindicació dels veïns quan es va construir Ciutat Meridiana. Doncs no es van tenir en compte els serveis, només es va construir d'una manera especulativa els blocs per acollir els immigrants d'aleshores. I els veïns van trobar-se sense cap mena de servei i van haver de defensar els seus drets i van exigir el servei educatiu, l'ambulatori, tot plegat, i això els va costar un bon grapat de lluites veïnals. I van haver de tallar la Meridiana algunes vegades i va néixer d'aquesta empenta i d'aquest coratge.
Interessant.
Sí, sí. Escolta'm una cosa. Mira, jo, per lo que acabes de dir, en què es diferència l'escola Mestre Morera en altres? Per això que estàs dient tu, que s'ha posat a, vull dir, al costat de...
Bé, l'escola, amb 40 anys, ha tingut moltes etapes, oi?
Ja, ja.
Jo només fa uns 8 anys que hi soc, i vaig arribar quan just encara no havia entrat la nova immigració. Vaig trobar una escola com molt apagada, per entendre'ns, sí. Que estava com adormint després de tota aquesta lluita. Doncs hi havia hagut una època com de més repòs, per entendre'ns, o de més quietud. I aleshores va començar a arribar tota aquesta onada, i amb aquesta onada d'immigració doncs, va portar també tota la inquietud, totes les expectatives de por, de recels entre uns i els altres, perquè, és clar, els habitants que havien poblat aquest barri doncs havien viscut en una època on no hi havia drets per la ciutadania. Ells havien viscut una ciutat de Barcelona que els donava l'esquena, no tenien transports públics, estaven realment molt marginats i havien hagut de sobreviure en un estat com quasi, per entendre'ns, de gueto. Per entendre'ns, havien realment de lluitar molt per fer-se valdre. I aleshores la nova immigració ha arribat en un moment que, per sort, es tenen més en compte els drets humans i hi ha doncs, més serveis i més ajudes. En realitat són ajudes que no arriben per tothom i ens hem de repartir les misèries, com aquell qui diu. Però, és clar, hi ha una diferència en aquella època i aleshores doncs, aquesta diferència genera doncs, recels i inquietuds que s'han d'acollir tots i s'han de comprendre i s'han de donar resposta a tots ells. Llavors, l'escola ara, en aquest moment, el que està intentant és de viure amb els ulls i les orelles ben obertes per poder donar resposta a totes les famílies amb totes les diverses situacions que estan passant. I perquè entenem que només així els nens i les nenes podran estudiar amb tranquil·litat i amb una certa normalitat.
Escolta'm una cosa, per lo que has dit, que per donar, o sigui, ajudar a les famílies, digue'm quins projectes porteu a terme.
Sí, mira, a veure, resulta que en aquest barri ja he dit que no hi havia massa serveis i tot plegat, no? Aleshores, a un altre barri de Barcelona, a la majoria, per sort, doncs quan els nens i nenes surten de l'escola, tenen activitats extraescolars, poden anar a cantar o ballar o fer piscina o el que sigui. Aquí a Ciutat Meridiana en tenim ben pocs, ben pocs. Tenim un poliesportiu que sí que pot
assumir,
oferir natació o karate i un camp de futbol. Però només hi ha aquests recursos i només són pagant. Llavors, l'escola, un dels projectes que té és de donar extraescolars. Això és un dels projectes perquè entenem que l'educació és integral, l'educació comença a la família i l'escola ajuda i ajuda en tot el que pot, però a més de la família i l'ajuda, la ciutat hauria també de ser una ciutat activament educativa. Nosaltres el que reivindiquem amb tots els nostres projectes, tant de l'horari lectiu com d'extraescolar, és que l'escola pugui rebre de la ciutat. I ens hem apuntat a projectes com, per exemple, Patrimoniem, que és un projecte preciós que ofereix el Museu d'Història de la Ciutat, o, per exemple, el projecte de filosofia, que és un projecte que depèn de l'Institut IRES per la recerca i l'ensenyament de filosofia, on es potencien totes les habilitats del pensament, o el projecte d'Agenda 21, que és un projecte que acompanya l'Ajuntament de Barcelona i s'encarrega de treballar tots els aspectes de sostenibilitat, de medi ambient, bé, i Cantània. I, o sigui, estem, hem fet com un itinerari, com un mapa de projectes que ajuden a aprendre a través de l'experiència, a través del treball en equip, a través de la cooperació, a través dels aprenentatges vius que ens aporten tota la saviesa de l'experiència, de la descoberta en grup, perquè hem vist, hem constatat que aprendre des de l'aula, exclusivament em refereixo, exclusivament només des del llibre de text, des de la teva petita taula, això fa apagar i allunyar els coneixements de la vida i els nens i les nenes perden autonomia, perden llibertat, perden capacitat de tenir el seu protagonisme i de ser protagonistes del seu propi coneixement i desenvolupament.
Entenc, avui estem parlant en l'espai de l'Enric Castellà amb la Noemí Rocabert, que és directora de l'escola Mestre Morera, ubicada a Ciutat Meridiana, i entenc, per tot això que ens estàs explicant, que hi ha, diguéssim, dos coses a superar. La primera d'elles és el context en el que es troba l'escola, en el barri, on hi ha tots aquests serveis que foren necessaris que n'hi haguessin més per atendre l'educació integral, i després l'altre, el context econòmic. És això cert?
Sí, exacte.
El context econòmic és el que limita encara més i us exprimeix la creativitat perquè hagueu de trobar els recursos per poder seguir endavant i oferint tot el que voleu oferir, no?
Exactament.
Noemí, de quina manera doncs podem ajudar?
Mira, hi ha una manera molt pragmàtica per ajudar-nos, que és que es pugui conèixer de que a l'escola estem intentant de poder donar, crear projectes doncs això, que ajudin en els nens i nenes a desenvolupar-se d'una manera integral i que puguin completar el seu coneixement formal amb el seu coneixement a partir del lleure. Per exemple, estem fent un taller que es diu Això és dansa, i que pretén doncs, que els nens i les nenes puguin, a través de la dansa, conèixer millor, conèixer les seves emocions, conèixer els seus límits, conèixer els altres, provar quina és la relació constructiva amb els altres i, sobretot, el valor i la força de sumar tot l'impuls de cadascú per construir, per transformar l'entorn. L'escola té molts projectes que no podrem desenvolupar-los sense l'ajuda econòmica, perquè doncs l'ajuda que rebem de la Generalitat, som una escola pública i és el que és, i no és que ens estiguem queixant, sinó que en aquest moment doncs si nosaltres volem diguéssim realment incidir amb força i amb determinació al desenvolupament d'aquests nens i nenes, els hem d'ajudar a través de les emocions, a través de l'art, a través de l'experiència, i això ens hem de buscar les garrofes per un altre costat.
Sí.
I necessitem diners per desenvolupar projectes, no? Ara tenim un projecte que li hem dit tants a tants, que explica la realitat del barri, la realitat de l'escola i el per què necessitem aquestes ajudes econòmiques, no? I, per exemple, ens falten ordinadors, ens falta vestir l'aula de música per posar-la al dia, per posar-la al segle XXI, perquè el que reivindiquem és que aquesta escola d'aquest barri, que està realment al marge a les rodalies de Barcelona, doncs sigui un barri amb la mateixa dignitat que com qualsevol altre de la ciutat. Evidentment. I això és un repte.
El context econòmic és el que és. Avui hem parlat amb una muixer que farà la cursa de Pirena i ho farà recollint diners per enviar també amb una cosa solidària a Moçambic, en aquest cas. Uh-huh. Aquest programa està microfinançat per l'audiència. Avui ens apareix aquesta escola, l'escola de Mestre Morera, que explica les seves dificultats per poder doncs oferir una educació integral i amb valors a tots els alumnes que hi van, i la cosa ens porta a pensar una vegada més que si no ho fem entre nosaltres, difícilment ens ho donaran fet. I per tant, aquesta crisi sí que té coses bones. Ens està ensenyant que l'únic valor que funciona és el de la solidaritat. Noemí Rocabert, la directora d'aquesta escola, Mestre Morera, digue'ns, sisplau, el número de telèfon de contacte i què podem fer si algú que ens està escoltant en aquests moments vol contribuir d'alguna manera.
Doncs el que seria més fàcil seria que truquessin aquí a l'escola, demanessin per mi, uh-huh. i llavors jo els hi podria enviar aquest projecte per correu o vaja... Jo no estic molt oberta a donar a conèixer aquest projecte amb més detalls, amb més precisió, i per tant podeu trucar al 93-350-6600.
Mm-hmm. El 93-350-6600. Demaneu per Noemí Rocabert, que és la directora de l'Escola Mestre Morera, i si teniu ganes d'ajudar en l'educació d'aquests nanos de la zona de Ciutat Meridiana, doncs des d'allà segur que ho reben amb els braços oberts. Nosaltres ho deixem aquí. Noemí, moltíssimes gràcies per atendre'ns i també moltíssimes gràcies a l'Enric Castellà. Enric, en el teu espai, bona nit i fins la setmana que ve.
Molt bé, aquí
vagi
estaré.
Vagi bé, bona nit.
Gràcies. Adéu, gràcies.
Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Punt.org, amb Joan Ortiz.
Fixa't que en aquesta emissora surt un Enric i n'entra un altre. Enric Tintoré, bona nit.
Bona nit, Joan.
En el Punt.org, un programa que es realitza gràcies a les vostres aportacions, punt.org, o bé facebook.com/punt.org, i allà hi trobareu les dades si voleu ajudar-nos a formar part de la família que empenya aquest programa i que el manté en antena, malgrat les circumstàncies. Enric, avui de què vols parlar?
Bueno, avui podem parlar de la nostra ment com una emissora de ràdio.
Fixa't, m'agrada aquest tema.
Sí. Amb l'éter, amb el cosmos,
sí.
Flueixen tot tipus de pensaments i tot tipus de vibracions. Uh-huh. Llavors, la nostra ment, com deia el meu mestre, Paramahansa Yogananda, funciona com una ràdio. És a dir, la nostra ment pot connectar amb qualsevol tipus de freqüència de vibratòria que hi ha a l'ambient, que uh-huh. hi ha a l'éter. Mm-hmm. Per exemple, a l'éter podem trobar pensaments de preocupació, hi ha pensaments d'optimisme, hi ha pensaments de tristor, hi ha pensaments i vibracions de goig, d'alegria.
És a dir, que cal que vigilem molt amb allò que pensem perquè estem contaminant o al contrari
jo et recomanaria, podem pensar en un moment donat, dic, a veure, en quina freqüència mental estic jo connectat? Diu, cuidado, atenció. Estic preocupat, estic deprimit, ho veig tot negre. Dic, no, m'interessa canviar aquesta freqüència mental. Vull connectar amb la freqüència de l'optimisme, vull connectar amb la freqüència del goig, de l'alegria, i connectes la ment amb la freqüència vibratòria del goig, de l'alegria, de l'optimisme.
Hi ha una cosa molt interessant amb això, que és fàcil connectar amb una o amb l'altra. I, per tant, és molt fàcil deixar-se arrossegar quan estàs en un entorn reprimit, trist. És fàcil deixar-se portar per això. Però, en canvi, també és molt fàcil deixar-se portar quan estàs en un entorn alegre. Així que intentem sintonitzar-nos positivament.
Sí,
no?
sí. La qüestió és ser conscient d'en quina freqüència mental estàs sintonitzat tu. Per exemple, estàs sintonitzat amb la freqüència de la impotència, del no puedo, del no lo conseguiré, o estàs sintonitzat amb la freqüència de... Lo voy a intentar, quizá lo consiga. ¿Por qué no? Puedo hacerlo. Clar,
lo haré.
És sintonitzar amb aquestes freqüències i vibracions que estan al nostre entorn. Mm-hmm. Clar, avui dia, amb els problemes que tothom està patint, és molt difícil mantenir-se connectat amb la freqüència, l'optimisme, l'alegria. Però s'ha de fer l'esforç perquè, malgrat la preocupació que existeix, aquesta freqüència segueix funcionant. Llavors hem de fer l'esforç de connectar amb aquesta freqüència de l'esperança, de l'optimisme, de l'jo puc. És una qüestió de veure amb quina freqüència connectem la nostra ment.
I, a més, m'imagino que si et saps a tu mateix com a persona amb una capacitat il·limitada, allò que dius de que potser sí ho puc fer, finalment acabes convençut de que sí ho pots fer, no?
Sí, després falta que les circumstàncies acompanyin i que hi hagi la sort, però si ho vols aconseguir, potser t'equivoques i la primera vegada no aconsegueixes. Però l'important és no retirar-se mai, no rendir-se mai, no dir mai no puc, sinó sempre tornar a intentar. I al final, un dia, sortirà. Però per això és molt important la freqüència mental. I la freqüència mental també et connectarà amb persones de la mateixa freqüència mental. Mm-hmm. Perquè és molt important estar rodejat amb persones que connectin amb el que tu vols ser. És a dir, si tu vols ser una persona optimista, alegre, i et rodeixes de persones tristes i deprimides, et costarà molt. Pues no, connecta amb les persones alegres. Si tu vols emprendre projectes, connecta amb persones emprenedores. Si tu busques treball, connecta amb persones treballadores. Mm. Si tu ets artista, connecta amb persones artistes. I això augmentarà el nivell de la freqüència mental amb la que tu vols connectar.
I si, en canvi, t'estàs envoltant de gent negativa, això t'està donant una indicació de quina freqüència estàs vibrant tu.
Clar, clar, clar. No? S'ha de sortir d'aquesta freqüència.
I per tant s'ha de
buscar
sortir
la freqüència positiva sempre. Uh-huh.
I d'aquesta manera sortirem de la crisi, oi, Enric?
Bueno, sortirem de la crisi de totes maneres, perquè crisis hi ha hagut a totes les èpoques.
Que bé,
i amb totes...
que bé que ho diguis.
Sí, 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 i el capitalisme. A més, les crisis econòmiques són típiques del capitalisme. El capitalisme, cada un cert temps, provoca una crisi per purgar-se, per purgar tots els errors i per purgar totes les ineficàncies. El que passa és que abans hi havia una crisi cada 3 o 4 anys i les crisis eren digeribles. Ara, feia 20 anys que no hi havia una crisi. Clar, els defectes, errors per purgar són tants que la crisi és molt més dura. Mm-hmm. Això parlant d'economia, clar.
Mm-hmm. Parlant d'economia i d'espiritualitat, doncs és el que anem fent cada dia amb l'Enric Tintoré, que ell és periodista, expert en economia precisament, però també devot i cercador d'ell mateix. Moltíssimes gràcies, Enric, bon any per haver vingut. I fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Joan. Bon any.
I també a tots els que ens esteu escoltant, amb en Jordi Carretero a les Vies de So, ha vingut l'Enric Castellà, la Maria Sierra, com dèiem, l'Enric Tintoré i servidor, el meu nom, Joan Ortiz. Nosaltres marxem, tornem dilluns i ho fem amb un lema. Ho va dir Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit. Radio Estel.